Bueno, i per los partícips d'esta bona notícia, i és que el dia 31 i el 1 el Comitè Permanent de Sanitat Vegetal farà la proposta a la Comissió Europea. És algo que es beneficiarà molt a tota la comunitat valenciana. Per a que ens parle de com es beneficiarà i quines propostes se faran, tenim al fil telefònic a Carles Peris, ell és el secretari general de la Unió. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Quines propostes se portaran?
Pues la veritat és que la comissió ha assumit les dues propostes que portava el sector ja llargament en lluita, conforme saben tots, no? Fa 5 anys que vam iniciar aquesta lluita per a que tornara a la implantació del tractament en fred a totes les importacions de cítrics de països tercers, i al final hem aconseguit que la pròpia comissió siga la que va a demanar aquest tractament en fred, que constarà de dues propostes, que una és que s'apliqui el tractament en fred a tots els països tercers que tinguin la plaga de la falsa polilla, i després reforçarà els controls en origen. La segona proposta és reforçar els controls en origen a aquells països que tinguin la enfermedad del CBS, el Citrus Black Spot, que són dos, una enfermedad i una plaga de quarantena molt perilloses per a la citricultura valenciana, i per lo tant, i això seria l'objectiu. I entenem que estem a un pas d'aconseguir-ho, perquè si ho proposen en el Comitè Permanent de Sanitat Vegetal la pròpia Comissió Europea, imaginem que és perquè saben que n'hi ha una majoria de països, d'estats membres, que van a votar favorablement aquesta proposta, perquè si no ja seria molt ridícul que el govern europeu proposara algo que sap que va a perdre. Per tant, per això estem tan esperançats de que en la pròxima votació, que serà pròximament estos dies, pues, guanyi la postura que havia presentat l'estat espanyol i el sector espanyol de protecció de la sanitat vegetal. Ens falta, pues, no res, l'oficialitat, no? I esperem que estos pròxims dies puguem donar aquesta oficialitat de que s'implanta el tractament en fred, almenys a alguns països productors de cítrics que porten cítrics a Europa.
Quan parlem del tractament en fred, parlem de la producció a les taronges i també a les mandarines?
Ahí n'hi haurà que veure què és el que diu el reglament. En principi, la nota del Ministeri està parlant de naranja, o sigui, de taronges. Ens crea dubtes de que no me siga per a taronges, perquè, clar, la falsa polilla no fa distincions de cítric. Igual pot estar en una mandarina que en un pomelo, que en una taronja, per tant no tindria sentit que només aplicara en taronja, però tindrem que veure una vegada s'aprove el reglament exactament què és el que diu. I després també ja sabem que només va ser per aquells països que tinguin aquesta plaga, per exemple tots els països de l'hemisferi nord, competidors nostres, com pugui ser Túnez, Turquia, Egipte, Marroc, no van estar obligats a fer aquest tractament en fred perquè no està detectada aquesta plaga en aquests països. Per tant, serà una acció dirigida només als països que tenen la plaga, no? I que importen. Però, clar, ahí sí que està Zimbabue, sí que està Sud-àfrica, està Argentina, Uruguai, pràcticament tots els països de l'hemisferi sud que són competidors nostres i que estaven pràcticament en el nivell de detecció d'interceptacions de plagues en frontera era molt elevat, això sí que van entrar tots. Per tant, estem satisfets i finalment se guanya esta votació de que donarem un pas molt important en la protecció dels nostres cítrics.
En quant a la lluita biològica, del que sí que s'ha invadit dia, com està la cosa?
Bueno, la lluita biològica de les plagues més acusians que tenim en aquests moments i que pronte tindrem que començar a lluitar contra elles, jo crec que sense dubte anem a tindre i anem a seguir en el problema del cotonet de Sud-àfrica. Este enguany, de nou, tenim autorització excepcional per a, diguem, a ficar les plagues i les trampes de feromones en els nostres camps, perquè ahí cal recordar que, a pesar de ser un mètode de lluita biològica, el sistema de trampes també necessita aquesta autorització excepcional que tenim que sol·licitar tots els anys, ja ens l'han donat, i enguany pues, continuarem un poc en els productes que ja teníem la campanya passada, en una eficàcia relativament baixa, i en la implantació d'aquestes feromones, l'únic que ahí s'ha doblat el pressupost, la conselleria ha doblat el pressupost que va invertir en feromones, per tant, se podran cobrir una superfície d'hectàrees més gran en tota la comunitat valenciana, però vamos, no van haver grans canvis en la lluita del cotonet de Sud-àfrica esta pròxima campanya, i jo estic convençut que anem a tindre dificultats, no?, per a poder controlar la plaga novament.
També algo que bueno, que ens ve preocupant o que volem saber més o que han anunciat i tenim ganes de que ens ho expliquen és el fet de que si de que hi hagi aquesta nova creació de l'AICA.
Sí, l'AICA autonòmic nosaltres ja ho vàrem sol·licitar en el seu dia, que se crearà pues, això, una agència d'informació i control alimentari a nivell autonòmic. Per què? Perquè consideràvem que és una de les ferramentes que millor estava funcionant en aquests moments en quant a pues, denunciàvem pues, una venda a pèrdues, un mal etiquetatge, contractes incomplits, i dins d'aquesta cadena alimentària tan complexa, una de les coses que hem vist que millor ha funcionat és quan denunciàvem, no a l'AICA, però claro, necessitem una AICA que ens doni proximitat a aquestes denúncies. Vam sol·licitar el 21/12/2021 que se creara una agència d'informació i control alimentari a nivell autonòmic, i el 28/12/2022 pues, ja se va anunciar, no? per part de la conselleria, no? Saps? Entonces, clar, això és molt important, no? Que al final coses que veu el sector que se poden millorar, proposar-les i que la pròpia conselleria pues, les dona perfectes. Ara tindran que dotar-la dels mecanismes suficients per a que puguem desenvolupar les nostres denúncies, però pensem que és algo molt positiu, no? Pensem que és algo molt positiu perquè al final ens va facilitar, no, la feina, i aquesta feina de a millor crear un registre d'operadors, de tots els contractes que estiguen en un registre per veure qui fa males praxis i qui no, i poder fer un millor seguiment. Al final se tracta de fer un millor seguiment i poder fer una inspecció molt ràpida. Totes les denúncies que fem a l'àmbit autonòmic que tinguin una resposta ràpida d'inspecció en els grans supermercats i, o en els operadors comercials que estiguen dins de la cadena. Bàsicament el que busquem és això.
Mire, en el conflicte que estem patint ara, vostè sap en això d'Ucrània i de més, allà sabem tot el món que hem perdut mercat, perquè allí estem vetats. Tot el món se preocupa de, bueno, pues del problema de que no deixen passar el gas i de més, però ningú se replanteja el fet de recuperar aquest mercat.
La veritat és que és algo que el sector està treballant, no? Constantment intentar recuperar el mercat rus, però les discrepàncies geopolítiques ho fan fins al moment impossible. Al final, el que sí que veiem és que tenim una monodependència totalment del mercat europeu, i per H o per B no estem sent capaços de poder aplegar a ningú país en un valor adquisitiu alt, i que ens obriria més portes de poder diversificar, no? Els nostres envios a Europa. Desgraciadament, este conflicte que n'hi ha ara en Ucrània pues, encara ens dificulta molt més el recuperar pronte pues, estos mercats com el mercat rus, o hasta inclús aquestes incertidumbres que se generen no són gens bones. Per tant, estem en una situació realment complicada, no? No veiem que tinga una solució pròxima tots aquests conflictes per a que ens obriguen les portes per anar a mercats interessants.
Perquè en aquest cas el veto només està en els productes d'alimentació, és a dir, realment el veto en Rússia és ixe, no?
Sí, al final estic segur que n'hi haurà algun altre producte que estarà vetat, però bàsicament a nosaltres, igual en el sector agrari que en el ramader, mos afecta i se veto, perquè el centren en gran part a qüestions agroalimentàries. El que sí que sabem nosaltres és que no creem ningú conflicte d'estos i sempre acabem perjudicats. Tots recordem quan sí. El conflicte aeronàutic també de Boeing i Airbus, sí. Que també ens van penalitzar en aquests arancels del 25% Estats Units, que ara en aquests moments han desaparegut, però ja van passar ahí una temporada molt complicada on ens van desplaçar d'aquest mercat, i ara tornar a recuperar aquest mercat en els volums que teníem abans és molt difícil. O sigui que l'agricultura, per desgràcia, sempre està com a moneda de canvi en molts conflictes geopolítics, i això és molt negatiu per al sector.
Pues Carles Peris, secretari general de la Unió, moltes gràcies per haver-nos atès i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.